Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a una nova edició de l'informatiu Veus, aquest resum de tot allò que hem explicat al llarg de la setmana als informatius locals d'aquesta casa. Dilluns 29 de maig obríem parlant del concurs de cuina de joves en Rafael Sabadí, organitzat per l'Ajuntament, la Cuina de l'Empordanet i la família Sabadí, amb l'objectiu de retre un homenatge a en Rafalet, traspassat ara ja fa un any. Il·lustràvem aquesta notícia amb les veus de Joan Roca, del celler de Can Roca, l'alcalde Víctor Puga i la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Marta Rodeja.
Es representa, d'una banda, fer un homenatge Rafael Sabadí, un personatge importantíssim a la gastronomia gironina catalana i més enllà, perquè ha estat un personatge clau en aquells moments en què calia donar importància a la cuina. No? Ara és molt obvi i tothom ho considera quelcom normal i tothom creu que és un actiu important del turisme, però no és tan evident, no era tan evident fa 30 o 40 anys. No? Representa també posar en valor la gastronomia de l'escala, que és important com a municipi compromès amb l'excel·lència i amb la gastronomia i amb el turisme. També representa posar en valor el projecte secta que neix aquí i que neix com una idea de crear consciència sobre la despensa del mar. I també representa trobar-se joves cuiners, talents, nanos nerviosos, jovenets, amb ganes de fer el millor possible un plat, amb sèpia en aquest cas, i els cuiners que estem en el jurat, que som tots cuiners que ja estem doncs en projectes propis.
Molt feliços de que hagi arribat finalment el dia. És una gestió de pràcticament un any d'anar pensant a veure de quina forma arribàvem a concretar aquest reconeixement que volíem fer a Rafael Sabadí per la seva contribució a la bona cuina, al territori, als joves cuiners, i finalment jo crec que amb aquest esdeveniment doncs, jo crec que posem de manifest aquesta voluntat ferma d'apostar per la nostra cuina, per la nostra gastronomia, per reconèixer un cuiner que ha tingut una trajectòria dilatada i que doncs, a partir dels seus fogons doncs, hi ha molta gent que ha començat a la cuina i avui doncs, són grans cuiners. Per l'altra, d'alguna manera, a l'escala volem reivindicar-nos com un element, com un referent a la bona cuina del nostre entorn. Cada vegada més el turista, la cuina té un pes més important a l'hora d'escollir una destinació turística, i un cop aquí, els visitants, els que venen per un dia d'una excursió, els que venen doncs, a passar una setmana o per passar més dies o una segona residència, cada vegada més valoren una bona cuina o un bon àpat. I, per tant, això és el que ajuda a vegades a fidelitzar, a consolidar el nostre espai com a espai turístic.
Amb el concurs d'en Rafael Sabadí el que volem és potenciar doncs, la gastronomia local amb els productes locals, tant de Girona Excel·lent com també el projecte Sèpia, un projecte que neix aquí a l'escala i que el que vol és potenciar doncs, aquest producte de peix local. No? La gastronomia és un atractiu turístic de l'escala i sens dubte el volem potenciar i donar-li tot el suport perquè creiem que és un valor que els nostres visitants realment aprecien.
Dia a dia es va fent camí amb una nova edició de l'Aplec de la Sardana que celebra aquest cap de setmana. La segona activitat prèvia va ser una conferència dedicada al flabiol, que també il·lustrava l'informatiu del dilluns. Intervenia en aquesta notícia Lluc Vicentini, flabiolaire i responsable d'aquesta xerrada pràctica.
No se sap quan es va crear i encara es toca dins les cobles actuals
I dic que és el més català perquè no ha tingut una gran transformació. Hi ha hagut una mica de claus, s'ha modernitzat una mica, s'ha afinat, però no hi ha hagut una revolució forta com els tibles i els tenores que han tingut als anys 1850. Estem acostumats pels ballades i a plecs de sentir sempre les mateixes obligades de flabiol quan es fa. La patinadora, com un passarell, la jugotona i la birrau, i només es toquen aquestes. I clar, quan he fet aquesta feina de recopilació, he vist que n'hi havia 182 sarranes, i segur dins aquest nombre hi ha sarranes oblidades que són molt, molt maques, molt airosa, molt balladora, i sobretot que fa lluir l'instrument.
Encara a l'informatiu de dilluns vam tenir lloc per comentar la Gincana Jove, que organitzava l'àrea de joventut dins el gruix d'activitats relacionades amb l'esport. N'escoltem alguns fragments.
Estava de dues proves, una aquí a la platja de les Barques, que hem fet diverses activitats que havien de passar, i en funció de com les anaven passant, se'ls anaven donant uns paperets que portaven un nom, que els servia per fer la segona de les proves, que era pel mig del poble, no? Que era col·locar uns noms típics d'aquí l'Escala, en un mapa de la població.
La gincama d'avui ha sigut molt divertida, hi han hagut unes proves molt divertides també, i també m'ha agradat molt anar pel poble i anar preguntant a la gent on eren els diferents llocs.
Bé, després de fer la gimcana de Festa Major de l'any passat, tots els joves ens venien que deien, ostres, una altra gimcana, aviam si podem fer una altra gimcana. Molts d'ells no van poder participar a la de Festa Major i vam decidir que arran de les propostes, doncs, fem en una, ara abans de començar l'estiu, que encara podem agafar un tall de platja, perquè així no s'hi aglutina tanta gent.
Aquest any sí que hi participaré perquè, no sé, ja hi va haver molt bones crítiques d'aquella gincama i jo vull anar-hi. Ha estat molt xulo, és un menú de 4 persones aquí al Medusa i el gaudirem molt.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 30 de maig, el Popular denuncia que no s'ha fet cap millora en temes de seguretat a l'Escala. El regidor Vall-llosera critica la falta d'efectius a la plantilla dels Mossos d'Esquadra i parlava també del model turístic que creu que necessita el municipi. Recollíem en aquell informatiu diferents fragments de l'entrevista protagonitzada per aquest regidor del Partit Popular el dilluns al vespre a l'espai La Casa de la Vila. Recuperem aquells fragments.
Estem exactament allà mateix. Sembla ser que es faran la famosa Junta Local de Seguretat per el mes de juny. Espero que convoquin a tots els membres de la Junta Local de Seguretat, tot i que tinc els meus dubtes de que convoquin a tots, com han fet fins ara, que no ens han convocat, només amb una, passar el PowerPoint i ja està, no? I fer-ne via perquè era tard, bueno, o sigui, no varen fer res. Continuen faltant 12 Mossos d'Esquadra a l'Escala, que jo sàpiga. Continua faltant el cotxe patrulla de paisà, no hi és. La policia tenia un barracons. Es passegen les rates, o sigui, ja les han mort del carisson, les rates passegen el seu aire. Opa, això és tercermundista. I resulta que l'únic augment de dotació policial que tenim a l'estiu és per posar multes de cerebrava i d'aparcament. Tenim la gent que tenim i, a veure, el territori és el que és. El que no podem fer és augmentar el turisme per metro quadrat. Al final aquí degradarem el poble, que és el que s'està fent ara, degradar el poble amb el tema aquest d'anar-hi posant ciment i anar-hi posant ciment. Jo crec que l'Escala ha de mirar de créixer en qualitat i no en quantitat. Començar a fer hotels perquè hi vingui molta gent, el turisme de cap de setmana que gasta poc. Jo...
Però i si vinguessin entre setmana? No ho sé, no ho sé. Sí. Això
s'ha de provar, no? Ara llançar-se...
Com que l'Empúries, que treballa tot l'any, no? A un bon nivell.
Sí. Però és que és un enclavament molt diferent, eh? És un enclavament... Té les seves característiques determinades. A dintre de l'Escala s'ha de provar, evidentment. Vull dir, ja està bé, això com a prova pilot està bé. Ara, obsessionar-nos només amb això, no crec que sigui aquesta la solució per l'Escala. I tenim un potencial... magnífic amb el tema de la nàutica. Tenim un club nàutic i un port en què la gent que utilitza aquests serveis té un poder adquisitiu bastant alt. La majoria té segones residències. I les segones residències, si s'aconsegueix aflorar tota l'economia submergida que hi ha en tots aquests xalets que s'alloguen de sota mà, sobretot amb molts d'estrangers, això també representaria una nova entrada de diners per l'Ajuntament i una nova riquesa per al poble de l'Escala.
Aquesta setmana ha començat el gruix d'activitats prèvies a la desena Fira Arrels del Vi, que està tenint lloc aquest cap de setmana. Conferència, cinema, degustacions, tastos són els elements principals d'un total de 10 activitats programades per celebrar els 10 anys de la Fira. Escoltàvem en aquesta notícia de dimarts les veus de l'arqueòleg d'Empúries, Quim Tremoleda, i l'organitzadora, o una de les organitzadores d'aquesta fira, Tess Oriol.
Avui no parlem d'anàfores, que ha sigut un tema bastant recurrent, sinó que parlem una mica del procés de vinificació, com es feia i quin tipus de peces servien, però sobretot amb referència també a les fonts clàssiques, que ells de primera mà ens expliquen quin procés es feia i quin paper tenia el vi dins de la seva cultura. Empúries com a punt clau, diguem una mica aquí a l'Escala, i com a origen, diguem, de tot això, sempre han tingut un paper destacat, diguem, dintre d'això, i a més sempre és l'escenari on es fa les cartes de vins, per tant, bé, podria estar sempre molt present amb xerrades, amb informacions al voltant del tema del vi. Tenim una llarga, diguem, tradició de coneixement del tema del vi i, per tant, va molt bé tenir una mica els orígens del vi a casa nostra i a partir d'això la fira jo crec que se'n serveix bé i aprofita aquest enclavament que és Empúries.
Bueno, doncs la primera edició vam fer taules rodones i vam fer conferències amb tots els membres de l'ADO Empordà i vam fer com una jornada més professional. I aquest any, celebrant els 10 anys, creiem que també era important tot el tema cultural i tot el tema de conferències, etc., també donar-li cabuda dins dels 10 anys d'Arrels del Vi. Arrels del Vi, el nom, va venir de l'origen del vi que va arribar a Sant Martí d'Empúries a través dels grecs i romans i va entrar per primer cop a la península ibèrica a través d'aquest canal. Llavors, és una mica, després dels 10 anys, tornar a l'essència d'Arrels del Vi. Aquesta setmana hem pensat moltes activitats relacionades amb el món del vi. Tenim des de tapes i vi, pel·lícula i vi, poesia i vi, sushi i vi. No us ho perdeu perquè val la pena. Cada dia hi haurà una activitat fins al cap de setmana que tenim ja la fira Arrels del Vi.
Això pot explotar és el títol de l'última obra de teatre que els amics del Teatre de Bellcaire han portat a l'Escala. Van actuar diumenge a la sala d'actes del CER. Escoltem Catalina Puig, membre del grup de teatre.
Diferent de les que havíem fet fins ara, que era més aviat una cosa molt, molt laic, d'aquestes de sofà que en diem, i això es tracta d'un polític corrupte que, en fi, que surten molt de personatges, el mafiós, la prostituta, la mare paralítica, en fi, tota una sèrie de personatges que res és el que sembla fins al desenllaç final. Que surtin a escena només són 5 aquesta vegada, però també hi ha la directora, la Sílvia Monroig, hi ha el de l'equip de so i de llum, en Carles de les Cueves, tenim gent de peluqueria, la Lídia, la Rocío, que és l'apuntadora, l'Esther Espigoler, que ens va presentar bé, que ara no pot fer-ho i presentarà la Sílvia, la Maria Negra, que fa tot l'assumpte bueno, en fi, ajuden molt en Carles, no l'ajuden, ens dirigeix, vaja. Mira, principalment estrenem cada any per la Festa Petita de Bellcaire. Des de l'ego, siguen en el poble amb un èxit espaterrant, no? Després hem anat al Bons, la Tallada, aquí mateix a l'Escala, a la Pera, a Torroella de Montgrí, i aquest any tornem a venir aquí a l'Escala després d'una colla d'anys que no havíem vingut.
Dimecres, 31 de maig, recta final de les obres d'urbanització del carrer Barcelona i adjacents, que començaven ara fa ja 6 mesos. Es preveu que per Sant Joan estigui tot acabat i es pugui obrir tots els vials a la circulació de vehicles. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Pel mes de juny, a finals de juny, segurament abans de Sant Joan, doncs estarà completament acabada. Actualment estem al 80-85% amb tots els serveis passats sota terra, les voreres també ja pràcticament abans, a falta dels entronques amb els altres carrers acabades, i també faltarà el que és l'asfaltat de, dels carrers Barcelona, Ginesta, Vendrell i Ventalló, que són els principals. Els passatges ja està formigonat, per tant, entrem en aquesta recta final. Després d'aquests mesos d'obres, es demana des de l'Ajuntament comprensió si hi ha hagut alguna molèstia. Normalment, en totes les obres sempre hi ha alguna coseta amb veïns, molèsties sobretot de pas de vehicles, de peatonal, etc. Però la millora en aquesta zona és molt substancial i creiem que al final tothom quedarà content.
Hem parlat també aquesta setmana de l'actuació endegada per l'Ajuntament per ocultar els contenidors d'escombraries als carrers més transitats amb panells fotogràfics. La campanya compta amb la col·laboració de la secció fotogràfica cromàtica del CER, que ja ha aportat les fotografies. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Bé, aquests dies estem projectant, estem acabant de concretar un parell d'intervencions per soterrar contenidors. És una línia d'actuació que hem anat seguint dels darrers anys. I a banda d'això, doncs, també en espais on, possiblement, doncs, per una qüestió d'imatge, mereix un tractament especial, doncs estem intentant integrar tota una mena d'estructura, una mena d'armadura de ferro amb uns panells amb fotografies, que gràcies a la secció fotogràfica del CER doncs, ens han cedit unes fotografies magnífiques, i anem fent com una mena de panells per tapant aquestes estructures. En fem ara a l'Avinguda Girona, hem començat a fer una, en total en farem quatre, i passat l'estiu doncs, tenim pressupost per fer-ne 14-15 aproximadament. Jo crec que milloren molt l'estètica, l'imatge d'aquests espais, i no suposen cap mena d'entrebanc per la funcionalitat del que és la recollida d'escombraries i l'abocament de la mateixa bossa d'escombraries. Vam fer una primera prova l'any passat a l'Avinguda Riells, va funcionar molt bé, hem deixat d'esperar un temps prudencial per veure quina era la durabilitat dels materials, com funcionaven aquestes fotografies, com es rebia per part de la població, i veient la bona acceptació, doncs ara comencem aquest desplegament que ens portarà a fer 14-15 actuacions al llarg d'aquest any.
L'anxova milionària de l'Escala vendrà el número 40.617 de la Loteria de Nadal, la data en què el Girona podria pujar a primera divisió, si tot va com ha d'anar. Això podria ser aquest diumenge, dia 4 del mes 6 de l'any 17. Des de l'anxova milionària es disposarà de 1.000 dècims d'aquest número i serà l'única administració gironina que en tindrà. Ens ho explicava Fèlix Pons.
La coincidència que es dona, que és una gent que es casa aquest diumenge i ens va demanar ja quan va passar el sorteig de Nadal per veure si el podíem demanar per fer uns detalls un cop hagi passat el casament i ja no el convid. Aleshores, qui porta les comandes és la Mònica i va demanar diversos números dels que tenim abonats i altres que es poden demanar per Nadal per veure si es podia aconseguir. Què ha passat? Que dona la casualitat que aquest diumenge, si guanyés el Girona a casa, que és dia 4, doncs es programaria equip de primera divisió. Pues mira la coincidència de que una gent que demana un número, que el fan per un acte ells personal, doncs dona aquesta casualitat, que podria ser un número molt important pels aficionats del futbol de Girona. Ahir mateix vam tenir que obrir reserves, perquè no ens ho pensàvem, de gent que ja ens el va demanar per telèfon per reservar per l'estiu. Doncs l'anem apuntant amb una llibreta. Doncs estic intentant poder accedir a carnets de casa l'any que ve, però hi ha una llista d'espera que arribaria d'aquí fins a França, i vaig poder gaudir de com va pujar segona A, que era d'allà, que precisament després, arrel de pujar, vam demanar el número de l'accent, i m'agradaria tan sols per poder la gent de Girona poder disfrutar de veure partits. Amb partits de primera seria, bueno, és tot un ventall.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 1 de juny engeguen les primeres jornades gastronòmiques de la Sèpia. Amb la implicació de 16 restaurants del municipi, aquesta jornada se sumen al projecte Sèpia i plantegen la creació d'un producte turístic diferenciat, de qualitat i de quilòmetre zero. Marta Rodeja, regidora de Turisme.
Sí, és unes jornades que una mica reformulem les jornades del Suquet, les lliguem amb el projecte Sèpia i fem les primeres jornades de la Sèpia. Hem involucrat una quinzena de restaurants, aquí també agraïm molt la seva participació perquè ens ajuden a difondre aquest producte amb la seva qualitat ja habitual de jornades com antigament era la del Suquet. És un acte gastronòmic i turístic, el que vol és potenciar aquest valor culinari que tenim al municipi. Una vegada més, el sector gastronòmic se suma a les accions de promoció que iniciem des de l'ADET i això és una mostra de la seva voluntat de tirar endavant endavant accions d'aquest tipus i de la implicació amb el municipi de la promoció econòmica, no?, i turística. Els agraïm molt la seva participació i creiem que una quinzena de restaurants ja és un inici important i creiem que segur que serà un èxit.
Encara vinculat amb la Sèpia, parlàvem també de l'Aquàrium de Barcelona, un altre dels col·laboradors del projecte que instal·la un tanc específic per a la reproducció de sèpies, projecta un vídeo explicatiu del projecte Escalenc i amb la col·locació d'una de les incubadores que es fan servir dins l'aquari perquè el visitant pugui veure com funcionen. Patrici Voltó, director tècnic i biòleg de l'Aquàrium de Barcelona.
Aquí estem representant el que elles fan i, a més, tenim un conveni amb el Parc Natural de les Illes Medes i el Montgrí, perquè un dels problemes que hi ha és que la planta natural del Mediterrani, que és la Posidònia oceànica, està en regressió i és un dels puestos que a elles els agrada molt per fer la posta dels ous. Necessiten un substracte, i en aquest cas és aquesta planta, per poder depositar els ous. Com que aquesta planta està desapareixent, el Parc de les Illes Medes i el Montgrí, una estratègia que fa és que tallen branques de matolls, les fundegen al mar amb uns pesos perquè les sèpies no troben la Posidònia però trobin aquestes branques i puguin posar els ous. Nosaltres aquí al tanc que tenim darrere, si us hi fixeu, també n'hem posat unes branques disposades d'una manera una mica artística. Al mar no cal, o sigui, es fan una mena de fajos, no? I llavors les sèpies van depositant els ous. De fet, aquí fem exactament el mateix. Sempre és important preservar espècies, però en el cas de la sèpia, com que és una espècie d'interès comercial, que és una sèpia, és una, perdona, una espècie amb la qual els pescadors es guanyen molt bé la vida, perquè bueno, doncs és molt apreciada gastronòmicament, no? I per això, en aquest projecte, a part de les Illes Medes i el Montgrí, també estan involucrades les confraries de pescadors. Quan ells calen les nanses són aquestes trampes de xarxa, les sèpies també aprofiten per posar els ous a les nanses, a la xarxa. Quan ells aixequen aquestes nanses, abans les esbandien i aquests ous queien al mar i es perdien. Ara el que fan és recuperar-los i posar-los en gàbies de plàstic, com una que es veu aquí darrere també, i llavors a dintre el tamany d'aquesta xarxa és just perquè l'ou no escapi, però quan neix la sèpia petita, que és una mica més petita, pugui sortir.
Veus el resum informatiu de la setmana.
Divendres 2 de juny, aquest cap de setmana celebra el 42è aplec de la Sardana de l'Escala, un aplec dedicat enguany a la Unió de Saladors Històrics d'Anxova i al compositor Josep Antoni López. A moda de prèvia, el divendres hi va haver el dissabte concert i espectacle coreogràfic, diumenge el gruix de la Festa Major de la Sardana. Il·lustràvem la notícia amb la veu de Jordi Gallegos, president de l'agrupació sardanista Avi Xaixo, organitzadora de l'aplec.
Entenem que l'aplec és la Festa Major de la Sardana i doncs, si el públic hi acompanya, tot i que tenim l'aplec pairal, que és el de Calella, que també hi ha molta gent, que és un altre pol d'atracció, doncs, darrerament doncs, a l'Escala anem arrossegant gent. Hi ha gent de Calella que també ens ve aquí, però sobretot a les contrades, a les comarques veïnes i tota la demarcació, som un aplec de referència, per tant, podem afirmar doncs, que l'aplec de l'Escala, que nosaltres li diem l'aplec més salat, és un aplec amb molta afluència, que té vitalitat al sardanisme a la nostra vila i que doncs, nosaltres hi posem moltes il·lusions, ganes i forces doncs, perquè sigui així i ja estem pensant doncs, en el disseny de la programació de l'any entrant. Avui tenim doncs, la xerrada d'en Jaume Nonell, d'aquest investigador de Sabadell, que es titula Ventura, Pardes i Mundi, tres revolucionaris empordanesos de la Sardana, que és la segona xerrada que hem programat en els actes previs d'enguany, que és molt interessant, en el qual doncs, ens parla la gran importància d'aquests tres personatges. I per demà dissabte doncs, tenim la dualitat de dos concerts, en aquest cas a la tarda, a un concert sardanista en el qual doncs, hi prendran part la primera part el Cor Indica, dirigit per en Ramon Manent, amb sis sardanes corals i amb acompanyament de llaüt d'en Josep Maria Simón Quintana. I llavors, a la segona part, doncs, la principal de l'Escala, dirigida per l'Eduard Prats, doncs, que recuperarem sardanes i alguna altra peça de 100 anys o més. Molt interessant i us recomanem doncs, que vingueu. I com també recomanem doncs, l'espectacle de danses, història i teatre del vespre, Fora, un espectacle de nova creació del grup de danses La Farandola, amb moltes implicacions d'altres persones, però que es titula Danses i balls del segle XVIII a l'escala Albons i Barcelona, segons el Baró de Maldà. Seguint un text històric d'un dietari del 1780, doncs s'ha creat aquest espectacle on hi haurà balls populars de plaça, a l'antic port de l'escala, però també al Saló del Castell d'Albons i en el Saló de Barcelona. Doncs un aplec dedicat a la Unió de Saladors Històrics d'Anxova amb motiu del seu 30è aniversari, per ser l'Anxova junt a la Sardana, dos elements identitaris i simbòlics de l'escala, però també en el compositor gironí Josep Antoni López Álvarez, molt implicat amb l'escala per la seva direcció a la principal de l'escala el 2004, per dedicar-nos sardanes, però també per la seva implicació quan vam celebrar l'escala Ciutat Pubilla de la Sardana, i que també doncs compta amb les peces habituals, com l'any passat vam iniciar l'aplec convidat. En aquest any doncs es fa homenatge i reconeixement als aplecs, de, en aquest cas a l'aplec de Banyoles, el segon més antic de comarques gironines. També hi haurà el quart concurs de colles improvisades, i a part doncs de les efemèrides que es puguin vincular i que es transformen doncs en sardanes programades, també s'estrenen 6 sardanes, que és la primera vegada doncs que a l'aplec s'estrenen 6 sardanes. En aquest cas, doncs, per exemple, doncs, d'en Quimet Ostenc, d'en Jaume Riu Ratera, d'en Jaume Cristau, d'en Francesc Picard, també d'en Josep Antoni López, l'homenatjat a l'aplec, i d'en Josep Loredo, que junt a les 3 sardanes recuperades del xaixo faran el complet d'aquest aplec, que esperem que ens acompanyi el temps i que tothom hi està convidat per fer-nos costat una vegada més i doncs, per gaudir d'aquesta festa major de la sardana.
Era aquest l'últim dels temes en aquest resum setmanal, Veus, el que editem cada dissabte recollint totes aquelles veus que han sonat als informatius setmanals de Ràdio L'Escala. De moment ho deixem aquí i tornarem amb els informatius diaris dimarts vinent. Recordem, dilluns 5 de juny, és a festa local, no hi haurà informatiu, per tant, sí que la regularitat la recuperem el dimarts 6 del mes de juny. Gràcies a tots per la vostra companyia.
Heu escoltat Veus, el resum informatiu setmanal de Ràdio L'Escala.
Truquem a Pizza Pazza?
Vols dir? No t'agradaria més sortir a sopar fora?
Va, truquem-hi. 972-77-39-20.
Pizza Pazza. Un esclat de colors a les amanides, de sabors a les pizzas cuites al forn de llenya, de cares felices amb la pasta fresca i de panxes satisfetes amb arrossos i fideuàs. Pizza Pazza? Sí, voldria reservar una taula per aquest vespre.
Però no havíem quedat.
Pizza Pazza, a l'Avinguda Riell 72 de l'Escala. 972-77-39-20. Vine a gaudir amb nosaltres dels nostres plats o, si vols, et portem la pizza a casa.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Actualitat, novetats, exclusives relacionades amb l'esport de l'escala, les trobaràs cada dilluns i cada divendres al Zona Mixta d'Ivan Garcia.
Els esports amb accent local.
Avui divendres 2 de juny es fa el sopar del Club Bàsquet de l'Escala. Avui, aquest any, no hi haurà barbacoa, sinó càtering. Amb aquesta notícia de final de temporada, comencem el programa d'avui.